Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Quart d'onze del matí. El nostre habitual temps de família des del centre de reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Com cada divendres, en Roman Pérez està amb nosaltres i recuperem del divendres passat una d'aquelles afirmacions que no sovintegen, en el cas d'en Roman, perquè ja ho saben que no és de pontificar. Però aquesta sí que la va dir. Quan es parlava de fracàs escolar, molt probablement darrere hi havia una actuació dels pares, d'aquell nen o d'aquella nena. O, si ho volen entendre d'una altra forma, difícilment hi haurà fracàs escolar si el pare i la mare han estat darrere de l'evolució del seu fill o de la seva filla.
Efectivament.
N'eres molt, diguem-ne, molt conscient d'aquesta, sí, i molt taxatiu d'aquesta afirmació.
Sí, el qual nos, diríem, jo crec que és una... obre les portes amb un optimisme important.
Sí, i tant.
Perquè justament li dona als pares un paper determinant i prioritari i fonamental en, fins i tot en l'educació. En l'educació, vull dir, institucionalitzada. Però fixa't, no, la mateixa paraula, fracàs escolar, és que se les porta, perquè és d'una ambigüitat tal que el que fa és amagar qui carai fracassa.
Però anava a dir, vols dir que és ambigua una paraula com fracàs?
Fracàs, no, fracàs és contundent.
Ja, per això ho dic.
No, fracàs,
d'acord.
Però escolar.
Sí, sí.
O sigui, fracàs escolar. Si és un fracàs d'allò escolar, si és un fracàs de l'escola, si és un fracàs del sistema educatiu, si és un fracàs del nen que va a l'escola, o sigui, canvia moltíssim.
Sí.
El fracàs escolar és com tirar al mig i pot ser qualsevol cosa, no se sap ben bé quina. És contundent en el de fracàs i en el de l'escolar.
O potser encara ho podem posar més fàcil. Quan es parla d'un fracàs escolar, tothom té una part de responsabilitat?
Sí.
Sí. Dit així,
Diríem, a veure, des de la banda de l'escola, perquè no ha fet una detecció prou fina de la problemàtica de manera d'anar entomant-la.
O potser l'ha feta i no li ha servit de gran cosa perquè no ha trobat resposta en l'altra part.
A veure, però aleshores no és un fracàs escolar.
D'acord.
És una problemàtica d'un nano que ha estat detectada, que ha estat tractada i que, diríem, tenint la implicació o l'ajuda dels pares fins on s'ha arribat, s'ha pogut arribar fins on s'ha arribat.
D'acord.
Però això no és cap fracàs.
D'acord.
Perquè si no, hauríem de dir que tot el que no siguin nanos que treguin excel·lents i que siguin encantadors és un fracàs.
D'acord,
no?
O sigui, que l'especialista dirà, parlem de fracàs escolar quan ningú ha assumit les responsabilitats.
Exactament. Bueno. Sí, quan això... I el nano queda venut.
I el nano queda venut. Es pot dir d'aquesta forma? I el nano queda venut?
I sí, queda... A veure, el nano sempre té una implicació, té una quota de responsabilitat.
Poden, això mateix. Els pares poden pensar... No sé si això és com, amb perdó, no sé si això és com el futbol, que la responsabilitat més important és la del jugador, que és qui juga. I no sé si els pares poden pensar, bé, a l'escola la responsabilitat més important és la del fill o la filla, que és qui ha d'estudiar i qui ha d'aprendre.
Val. A veure, la responsabilitat més gran del nen, efectivament, és jugar. Això és rigorosament així, també és radical, això.
També és radical.
La seva obligació és jugar.
D'acord.
A futbol, a nines, a tot el que trobi. Jugar amb els altres, en l'edat escolar, jugar amb la mestra, jugar amb els pares, sí. Ara, diríem que la responsabilitat, o sigui, ell està implicat en el que passa i té un grau de responsabilitat pel que fa, pel que no fa. Però diríem que...
Que cada vegada em vas afegint coses. La responsabilitat d'un nen és estudiar. Com en alguns moments has dit, bé, quan parlàvem de nens més petits, el nen ha de menjar, perquè és una de les obligacions.
A veure...
Doncs on he anat a estudiar? Perquè és una de les obligacions.
A veure, està bé, és que tu també vas afegir
coses. Home, clar, és que m'ho poses d'una manera, perquè recordo que en aquelles ocasions que comentaves que els pares diuen bé, és que no menja.
Sí.
Doncs en algun moment els pares han d'exercir la seva responsabilitat i fer-lo menjar. Perquè,
a veure...
Perquè és una necessitat vital.
Sí, però que ha de sentir la necessitat
és el nen.
És el nen. O sigui que justament el fer menjar i el fer estudiar no funciona mai. Quina és la, quan, per exemple, aquesta, la segrestada aquesta per les FARC a Colòmbia,
sí.
Quan ja no pot més, diu, paga de fam i s'ha acabat, i si no menja no la faran menjar, és a dir, i ells estan molt interessats que estigui viva, però no ho estarà.
Uh-huh.
És a dir, que si el subjecte no connecta amb la seva necessitat i la seva gana,
d'acord,
no menja.
D'acord.
O ja li pots ficar el que sigui, que s'ho traurà. Uh-huh. O sigui,
vols dir que encara que ens pugui semblar a la majoria que això del joc de les estratègies és de persones grans,
uh-huh,
un nen, una nena, amb dos, amb tres, amb quatre anys, amb cinc, amb sis, amb set,
en 15 dies,
en 15 dies, amb el que
dies, ja té estratègies.
Pot tenir molt ben assumit en el seu cap que no li agrada estudiar, o que no vol estudiar, o que això no li acaba de fer el pes, o que sí.
A veure, estem parlant de primària,
sí,
oi? De nanos, uh-huh, més aviat petits.
Sí.
No val això de si l'agrada estudiar o no l'agrada estudiar.
No val?
No. Si això no sé com dir, no són estudis. No és estudis, no? Sempre que sigui una carrera. No.
D'acord.
Són aprenentatges.
Ha quedat bonic, això. Què està fent el nen? Aprenentatge.
Efectivament. Aquí està. Aleshores, la pregunta seria, per què no aprèn un nano? Hi ha nanos, per exemple, que tenen problemes perquè els lloren pocs deures, perquè s'ho poleixen tot molt ràpid i volen molt més, perquè els encanta. Els encanta. Diríem, en certa mesura, s'acosta més a un joc,
d'acord,
que a una obligació.
Uh-huh.
Aleshores, té una avidesa i unes ganes...
Que també que ho pot ser, suposo, que aprendre també és un joc, no?
Clar. O sigui, a veure, que... El joc és l'operació fonamental que fa el nano, i ho fa amb tot. O sigui, si poses un plat de menjar i a la sopa li fiques lletres, acabarà fent coses amb la sopa. I si no, la farà igualment. O sigui, algun tipus de juguesca farà amb tot, amb la sopa, amb el que sigui. Quan són més petits, fins i tot amb la caca, que dius...
Sí,
també. També.
No ens atrevim en tot, de petits.
Bueno, això, aquí està. Atrevir-se, sí, amb tot, provar-ho tot. El joc el que fa és... que s'intentin coses que són formes de manipular, d'interactuar amb el que li rodeja. Mm-hmm.
Molt bé, doncs
sí,
comencem per aquí. Un procés d'aprenentatge.
Correcte.
Els pares, fins on han d'intervenir en aquest procés d'aprenentatge, fins on intervé l'escola, en aquest, diguem-ne, joc d'anar aprenent coses.
Efectivament. Els pares... ja en saben molt del tema dels aprenentatges del seu fill, perquè diríem des del naixement fins a que l'edat escolar ja n'ha fet un munt d'aprenentatges. Tot i que el sistema escolar s'ha girat tan exigent que ja exigeix que un nano de 3 anys o de 3 anys o de, com m'apuris, de 2 i de 2 amb algo, una mica més de 2 i mitja, ja tingui que tenir un vocabulari ampli, un domini del llenguatge, un control d'esfínters, una capacitat d'autonomia, de reflexió, d'escolta altíssima.
I això és bo o dolent?
I això diríem que depèn. O sigui, no, a veure,
de què depèn?
De què depèn? Vale.
Perquè és clar,
depèn.
Això és com allò de dir, escolta'm, si un cervell pot aprendre als 2 anys allò que podria aprendre els 4, però ho pot aprendre els 2, doncs home, per què no?
Per què no? Vale. Efectivament, aquí és on tenim que no, hi ha llars d'infants amb nanos que amb 6 mesos ja els fan tot en anglès i tal, perquè l'anglès és tan important, és fenomenal. L'anglès és molt important. Ara, hi ha altres coses que també ho són molt. És a dir, el problema és quan les mirades són reduccionistes. És l'únic important que hi ha per un nano de 6 mesos, l'anglès, és el més important per un nano de 6 mesos l'anglès, és el que primer toca per un nano de 6 mesos o toquen altres coses, com ara per exemple que estigui amb sa mare. Mira, basiquillo, o sigui, allò, doncs, no és fonament, és molt més que l'anglès, des de luego. Si la mare és anglesa, fenomenal, perquè li parlarà anglès i li cantarà en anglès. I si és catalana, doncs li cantarà en català i li parlarà en català. I aleshores serà, tindrà com a llengua materna això, la de la seva mare, i després el món és molt gran i estarà obert a moltes altres llengües, com ara quina té el pare, el lloc on viu, etc. I les llengües s'incorporen, s'aprenen com altres coses. Òbviament que quan diríem que l'edat de començament és molt important i tal, però això no, diríem, no implica que s'hagi de començar 6 mesos. Perquè diríem que, per exemple, el desplegament de la curiositat del nano és importantíssim, i això ho fa molt a casa. Aquests aprenentatges, aquests estímuls, aquestes ganes d'aprendre, també les donen i les fomenten i les permeten els pares.
Em sembla que et veiem a venir. Estàs notant una certa mancança d'aquesta relació entre pares i fills a l'hora de considerar alguns elements bàsics en l'aprenentatge, que van més enllà de l'estrictament acadèmic, per dir-ho d'alguna forma, o de portar un nen a una guarderia, o de portar un nen a l'escola, etc.
Mancances, dius, en el sentit de que
sí, és a dir, que a casa s'aprenen coses
fonamentals
sí, que no s'aprenen a la llar d'infants ni s'aprenen a l'escola.
A veure, el que passa és que diríem que quan el nano va a la llar d'infants, també, o sigui, diríem que en certa mesura ja comença previ a la situació escolar, o del P3, no?
Sí.
Una certa coeducació, no? Hi ha una delegació, sí, és a dir, hi ha un número d'hores que el nen o la nena estan al llarg d'infants i allà aprenen una quantitat de coses, estan amb altres, bàsicament amb altres nens, altres nenes, a respondre a determinades pautes, és a dir, que quan toca dinar i els hi toca a tots, i bueno.
Coses importants,
coses, diríem, que que a casa també les aprendria d'una altra manera, perquè no hi ha tants nanos i la que està davant no és una mestra sinó que és la seva mare, ni una cuidadora ni una educadora, o no, o és una cuidadora també, perquè
sí.
Aleshores, si és bo durant, home, és aviat, és molt exigent. Jo trobo que el que té és que és exigent. No, quan penses
uns pares poden pensar que és exigent, si el fill o la filla està content, satisfet.
Una cosa no treu l'altra. O és exigent.
D'acord.
I si el nano està content i li va, fenomenal, però no deixa de ser molt exigent. Si els nanos, per exemple, quan comencen a la llar d'infants, tornen a casa seva agotats, i els de P3 força i bastant, també, molt cansats, perquè no és que no ho puguin fer, sí que ho puc. Ara, és que és un esforç immens, és enorme. Són nanos que a més per les circumstàncies acaben quedant-se a dinar al col·le, total, que amb 3 anyets o amb 2 i pico
fan una jornada laboral com els pares, vols dir?
Sí.
Comparativament,
home, que... més llarga si surt laborant en el sentit
d'estar fora de casa,
exactament.
I de fer tot un seguit d'activitats fora de casa,
sí, tal qual, és a dir, que és estar, diríem, en un ambient social, dic per contraposició al familiar,
sí.
moltíssimes hores, el qual és un esforç gran, tot i que diríem que el sistema escolar s'adapti, que s'hi faci fer migdiades, que hi hagi coses molt lúdiques
i que hi estiguin a gust, etcètera, etcètera.
Però no deixa de ser tot un esforç i no deixa de ser tot un temps fora de casa, moltíssimes hores.
I això què pot condicionar? Perquè els pares diran, bé, tots els nens hi van a l'escola.
Sí, bueno, sí, en principi obligatori
no ho acaba de ser. No ho acaba de ser, però diguem-ne que bàsicament tot on porta el nen a l'escola.
Quines conseqüències pot tenir? Bueno, no sé, si ha dit així, a bote pronto...
No, ho pregunto perquè, com que hem d'anar als extrems, és bona l'escola, eh?
Sí, sí, l'escola sí. És necessària.
D'acord, molt bé.
És necessària i és un puntal importantíssim en l'educació i en la formació personal d'un nano.
D'acord, per tant, superat el primer obstacle. L'escola és necessària.
L'escola és necessària.
O sigui, que és molt bo que els pares es plantegin, com és molt normal, doncs portar un nen a l'escola. Molt
sí.
Bé.
Sí.
D'acord.
A més, a partir de determinada edat és obligatori.
Uh-huh.
I si no és obligatori a partir de P3 és perquè l'Estat no està en condicions de garantir places per a tothom.
Per tothom.
Però en quan ho pugui fer, serà obligatori.
Serà obligatori. Però diguem que si no és obligatori, sí que és necessari.
Sí, sí. Efectivament.
D'acord.
Efectivament. Ara, el problema és si, diríem, si poguéssim agafar i dir, per exemple, aquest nano que té 2 anys i 8 mesos, per què caram ha de començar al setembre? Doncs mira, vegeu, mira, encara es fa aquí, li passa això, li passa allò, dius, bueno, tornem a replantejar al gener. No? M'ho invento, eh?
No vull dir que tingui.
Però dic, si es pogués
una certa flexibilitat.
Efectivament. Perquè ni tan sols pots dir tots tenen 3 anys, és que tens un ventall d'11 mesos de diferència. 11 mesos seria com dir, no sé, amb persones de 30 anys posar-lo amb altres de 50.
Això és una mica paradoxa perquè saps, l'especialista sempre tracta amb singularitats, amb persones úniques i soles, indivisibles, oi? I el sistema no pot pas atendre tantes singularitats diferents.
A veure.
I tothom ha anat a col·legi i ha estat o el més menut de la classe o el més gran de la seva classe.
Efectivament.
Des que el món és món.
Sí. Sí. Ara, que amb 3 anys no anàvem a col·legi. Ara,
no trigàvem massa, tampoc.
No. D'acord, però com a mínim eren 4. 4 anys. Que escolta'm, un any de marge.
És molt?
Caram, moltíssim. Moltíssim, dones molt més temps a que tot el que té a veure amb el desplegament de l'autonomia i del poder funcionar d'acord del coneixement del món que l'envolta, home, han avançat però moltíssim, dels 3 als 4 bueno, ja. Aleshores i deixes més marge perquè les variacions individuals diríem que quedin resoltes per la diferència dels 3 als 4 perquè ja et dic, o sigui, és un 3 que pot ser 2 amb 8 o 2 amb 10
però, esclar, no em resol res perquè els pares diran bé, està molt bé la reflexió però això és així i porto un nano P3
sí.
Molt bé.
Sí.
Per tant, podria pensar que potser seria millor que comencés l'escola als 4 anys però, diguem-ne, el sistema està establert així i jo porto l'escola als 3. Molt bé.
Sí, em sembla que podria no portar-lo.
Ara,
sí, em sembla que pot no portar-lo. Així com a primer no existeix l'opció de no portar-lo,
d'acord.
Perquè seria absentisme
escolar. I això seria un consell genèric o no?
No, jo no.
I menys genèric.
No. Al començament era més clar que inclús algunes escoles recomanaven que no comencessin P3, que continuessin a la llar d'infants, en alguns casos concrets de nanos amb determinat tipus de circumstància, perquè s'incorporessin ja a P4 i que continuessin a la llar d'infants fent la tasca que estaven fent. A veure, jo entenc el que dius i efectivament això és justament el valor més important que té l'escola, és aquest valor institucional, grupal, general, social. És a dir, mira, no estàs sol en el món.
Aquí està.
I això ha d'estar... i té una funció i és utilíssim i prepara per la vida en societat. Ara, això no implica treure el rodillo o treure el cafè i fotre cafè per tots. No és això. I diríem que el sistema, a veure, no, implementa recursos normalment minsos o per sota de les necessitats. Però diríem que hi ha també una certa tendència a generalitzar, a buscar, diríem, solucions generals o a buscar receptes que s'apliquin en tots els casos, que el qual complica la...
En línies generals, si es pot dir o no, li serà més fàcil a un nen que ha passat per la llar d'infants aquest primer any a l'escola que un altre que no hagi passat per la llar d'infants?
Podria ser i podria ser que no. No sé, un nano que hagi estat a casa seva, però que hagi, no sé, que hagi freqüentat llocs on hi ha altres nanos, que tingui diríem que hagi adquirit una certa autonomia, que pugui estar assegut, que no, tingui un cert equilibri personal, per què no? Comença a P3 l'escolaritat divinament. El que passa és que hi ha nanos que tenen ja un tarannà, diríem, on la família en certa mesura no acaba de contenir-los prou o de donar-los estris o recursos com per vehiculitzar o canalitzar les seves necessitats, no? Hi ha nanos que són més motrius que d'altres, mm-hmm. Un nano motriu tancat a casa i sol,
perquè, home, ningú no neix après, mm-hmm. I segurament molts pares poden suposar, home, suposo que l'he dut a la llar d'infants, ho porto a l'escola i a la llar d'infants i a l'escola hi ha especialistes, hi ha pedagogs que em sabran dir segurament més bé que jo en alguns casos que és el millor o no pel meu nen o la meva nena.
Ja, bueno, això és una...
Això és un llave molt...
És il·lusori. No és que sàpiguen més, saben diferent. Jo crec que els que més saben són els pares i les mares, però de lluny.
Sí?
Sí, i si no malament. O sigui, realment, quasi diria, sobretot les mares. També malament si l'única que resulta que sap és la mare. Això també és un problema, sobretot pel nano. Però diríem que les mares saben de cada un dels seus fills. I els pares, també, d'una altra manera, i també, i a ser possible complementària o articulada amb la de la mare, i els professionals tenen un altre saber que no és ni de pare ni de mare, cosa que de vegades costa entendre. Dic perquè moltes vegades aquests educadors, com són pares o són mares, doncs donen consells de mares i de pares que no fan funció d'educador sinó fan funció de papà o de mamà. Per això de vegades la gent jove va també perquè és més professional, no pot respondre des de l'experiència personal. No, home, jo no veus que li has de tal o que li has de qual, que és el que feia jo, diríem, no? Aleshores, si té 20 anys pues no li dirà això, eh? Avantatges i inconvenients, vaja.
Aquest primer any de l'escola els pares han de viure d'una forma diferent que el darrer any de la llar d'infants, si han portat el fill a la llar d'infants.
Perdona, com?
L'han de viure d'una forma diferent, la relació, l'establiment, els coneixements,
aquest canvi, per dir-ho. Uns pares que han portat la nena allà uns anys ja estan més bregats quan arriben a l'escola.
Sí,
una mica.
Sí.
De tota manera, es viu com un salt, com un canvi. Bueno, home, les llars d'infants normalment són més reduïdes, tot és més personalitzat. Mm-hmm. Efectivament, això que deies tu de les institucions que són tan globals, i bueno, si el primer, o sigui, el setembre, si tu passes per les escoles veuràs mares donant voltes pels patis, a l'hora dels patis mirant
a veure com està, a veure què ha deixat de passar, no?
Sí, que és inquietant, i és veritat que és molt més obert, no està tan personalitzat, i és inquieta els pares, perquè bueno, és un... Però veus com també els pares han d'estar preparats per aquestes separacions, per tenir una certa tranquil·litat, mm-hmm. que el nano sabrà valdre's o bellugar-se o demanar els ajuts que necessiti.
Ens estàs dient que no és bo que la mare vigili darrere.
A veure,
la primera setmana molt bé, però la segona...
A veure, el que és més que bo dolent, el que és significatiu. No, de l'estat en el que queda aquella mare, de la inquietud que li genera. Home, el que...
I si veu un nano plorar, pleguem veles, ja, esclar.
Imagina't, home, és que segur, però fixa't, veus...
Per això ha passat sempre, no?
No? Suposo que si comencen abans passa més, perquè justament, o sigui, el nano de 4...
Vols dir que un altre pensarà, escolta'm, un any més a casa, doncs ja veuràs quan hagi de sortir de casa i hagi d'anar a un altre lloc, veuràs tu com ens ho passarem.
Però que no comenci l'escola no vol dir que s'hagi d'estar a casa, no? És a dir, també és veritat que no hi ha una oferta immensa d'altres qüestions, però sí que hi ha coses, hi ha ludoteques, hi ha espais que permeten, diríem, estar llocs d'una psicomotricitat, bueno. Tant de bo l'oferta.
Anem a fer una pregunta així molt, molt tendenciosa. Vinga. Si no pot estar amb els pares, que vagi a l'escola?
Depèn. Un altre cop, depèn de l'edat. Jo diria que quan més petits són, més val. Si hi ha l'opció de que algú vingui a casa seva, millor.
O fem-ho al revés. Quan estigui a casa, millor que hi estigui amb els pares.
Sobretot en el primer any. Sobretot en el primer any. El primer any de vida, el vincle amb la mare és molt, molt important i diríem que és una inversió per tota la vida, aquest primer any de vida. A partir de que camina, a partir de l'any que comencen a caminar i a dir més coses, bueno, és un moment potser perquè comenci a fer alguna obreta a llar d'infants o algun lloc socio on es pugui vincular amb altres nens, diríem en un espai controlat i de tranquil·litat, i perquè la mare respiri una mica també, no? que bona falta li farà, perquè diríem que són relacions molt, molt absorbents i diríem que entre l'embaràs i el primer any de vida hi ha per acabar força agotat.
Suposo que deu ser difícil establir aquell equilibri entre els pares on es fiquen, on es vinculen, on es desvinculen, quan un nen ja és a l'escola.
Exacte, sí, és tot un tema aquest. Sí, deslindar fins a on arriba les responsabilitats de cadascú.
És que han començat aquesta conversa recordant aquell titular de la setmana passada,
del fracàs escolar.
De la importància del paper dels pares
en
el seguiment de l'escolaritat.
Sí, és a dir, fa falta molt de diàleg, fa falta molt d'acostament, justament per deslindar amb els professionals i dir, bueno, a veure, doncs d'això què passa, jo què n'haig de fer i vosaltres què en fareu? Oh, és que jo no sé. Ah, tu no saps, doncs qui sabrà?
Ho dic potser perquè els pares poden pensar, bueno, nosaltres portem el fill o la filla a l'escola i allà hi ha uns professionals que saben el que hem de fer.
Sí,
sí.
Sobretot quan es demostri. Si un es queda sentat així fins a que acaba sisè de primària, no s'ha comprat absolutament tots els números per una cosa escolar que pot ser un fracàs, pot ser un funcionament diví, pot ser... però és absolutament, si l'encerta l'endivina.
Vols dir que els professionals saben el que han de fer? Els pares han d'anar seguint els resultats?
Espera, han de saber, vale, però els pares, això ha de quedar reflexat i concretat en una pràctica que parli de que aquest saber hi és i opera. Perquè si no, o sigui, ens quedem en la teoria. Home, només faltaria que els mestres no sapiguessin, o que, sí, clar que han de saber. Ara, això no implica que ni que sàpiguen amb el teu fill, per començar, ni que just aquell mestre sàpiga prou, o està passant un mal dia, un mal any, o...
Tot i que molts mestres et poden dir, escolti, mai, si això fos tan bonic com vostè ho planteja, i no, tinguéssim els pares més o menys sovint per dir, miri, passa això, passa allà altra cosa, què tal, no sé què...
A veure, també no és diví, és molt complicat i és complexa tot el que toca a la naturalesa del vincle i a la naturalesa humana.
D'acord.
És a dir, per un mestre també no, tampoc és fàcil de deslindar què cau de la banda dels pares i què cau de la banda d'ell i què de la del nano. No és fàcil. I en aquest sentit crec que falten interlocutors d'altres disciplines, no? De la pedagogia i sobretot de la psicologia.
Perquè un nano pot manifestar davant els mestres algunes actituds que no manifesta a casa seva,
per exemple,
algunes emocions...
Exactament, aquestes coses, no? Perquè els mestres de vegades els hi toca dir-los coses als pares que els fraparan molt i que estan molt lluny d'entendre o de veure, i aleshores com els hi dius i com ho treballes...
I fins a quin punt els pares poden entendre que el mestre està autoritzat a dir-los determinades coses.
Exactament. Mira, aquí
sense que se sentin qüestionats o...
ni atacats, sí, ni perseguits. Perquè el que moltes vegades veiem és que és una espècie de cosa de tirar-se els trastos els uns als altres, no? Els pares... Jo, quan fa anys feia grups amb pares o conferències, els deia, dic, mira, si jo proposo de fer una conferència als pares per parlar dels mestres, aquí això estaria ple, i si els proposes als mestres per parlar dels pares, també. El que passa és que no anem enlloc, diríem, no?
O sigui, el consell genèric sí que podria ser que els pares han d'anar intentant, parlant amb els professors, parlant amb aquelles persones que estaran a prop del seu fill en el procés d'aprenentatge.
Sí.
És a dir, genèricament això sí que es pot recomanar.
Això, diríem, està recomanat dintre del funcionament del sistema. El que passa és que després les facilitats per fer-ho no són moltes, ni el mestre té
moltes hores per poder-ho fer, ni els pares moltes hores per poder-ho.
I diríem,
però això és fonamental.
Això jo trobo que és importantíssim, eh? I una cosa que per exemple costa moltíssim, de vegades els mestres es sorprenen si els pares demanen per parlar d'un nen que va bé. Diu, però si va bé, no, que hem de parlar doncs d'això, de com va bé, en què va bé, què fa, justament, perquè la qüestió no és si va bé o malament, sinó què està fent, si passa moltíssimes hores allà.
Es pot parlar d'un nen que va bé per veure si pot anar millor?
A veure, això podria ser per anar millor o per, diríem, per entrar a desglossar, no, a veure què vol dir aquest bé, en què consisteix, quines aptituds té, en què es mostra, com es relaciona amb els altres, quins amics té, quin comportament té, com respon al que li diu la mestra. Bueno, una sèrie de qüestions que els pares, diríem, necessiten que els hi expliquin, perquè ells no ho poden saber i no ho poden veure perquè no estan a classe.
Si això s'estableix d'una forma normal, tranquil·la, raonada i assossegada, el mestre suposo que tindrà amb els pares el millor dels aliats.
Efectivament.
I els pares tindran en el mestre el millor dels aliats.
Sí, i el nano també s'allarà d'allò més bé amb tota la qüestió, perquè per al nano que els pares vinguin a l'escola, que els pares parlin amb el mestre,
és molt important.
És importantíssim, és a dir, perquè vol dir, i ja no et dic, per exemple, si els pares demanen permís a la feina per sortir per anar a parlar amb el mestre, el nano diu, ostres, no? Han deixat d'anar a treballar per venir a parlar amb la mestra. Això ja, i és obvi que els pares no ho fan per qualsevol cosa, només per coses molt importants, de vegades com amb la malaltia o pels aprenentatges. Caram, serà important això, els aprenentatges, no? tant com la salut.
Sí, que ens acabaràs, la salut, que ens acabaràs dient, és tan important anar a veure el professor com anar al metge?
Sí, a veure, és tan important cuidar-se de la salut,
perquè no sé si socialment parlant ho tenim considerat d'aquesta forma.
Ja. Saps el que passa? És que la salut normalment sol ser quan estàs malalt, no és en la salut que vas. I probablement aquí també hi ha un cert símil. Quan el nano va bé, dius, per què parlar si ja va bé?
Sí, no fem prevenció perquè funciona.
Exacte, però no és només prevenció, sinó que és coneixement, és desglossar i és justament reforçar el que continuï bé. Si no, què vol dir? Que haurem d'esperar que vagi malament per ocupar-nos? O sigui, o uns pares passaran cursos sense parlar amb els mestres perquè el nano va bé? No.
Perquè que un nano estudi i vagi bé no vol dir que sempre estudiarà ni anirà bé.
No, mira, un altre cop al comissionat comentava això del risc psíquic.
Sí.
Diríem que sempre estava en risc psíquic. I si l'únic que es pot dir de sempre és això, que el risc el tenim sempre. Depenent de les circumstàncies, no? Hi ha circumstàncies vitals que posen a prova a qualsevol persona. I que una persona que no ha de passar per aquelles circumstàncies pot anar funcionant la mar de bé a la vida i continuar aprenent, però confrontat, segons com, a quins cataclismes de la vida, que de vegades revessos, no? O situacions molt, molt traumatitzants o molt, molt fortes, potser ja no pot estudiar o ja no pot fer segons què.
10:47, o sigui que si començàvem dient que difícilment es pot parlar de fracàs escolar si hi ha uns pares que segueixen l'evolució del fill, el que ens comentes avui té relació també amb aquest titular. Els pares i les mares tenen, o seria molt bo, que parlessin sovint amb els responsables de l'educació del seu fill a l'escola.
Sí.
I que s'ho prenguessin doncs, d'una forma tan important com es poden prendre anar al metge quan es tracta de resoldre algun problema, una malaltia o que sigui.
Sí, donar-li tota la importància que té. No és per anar cada setmana a veure el mestre,
no,
però
clar,
sí,
perquè
en moments puntuals
pot resultar
per
obsessiu també.
Exactament, no, i no hi ha opcions per ningú.
Però
sí que un contacte i un vincle i una sentadeta amb el mestre és en moments puntuals del curs.
O sigui que a vegades allò, 10 minuts o un quart d'hora estratègicament disposats en el decurs del curs poden servir més que no
Sí, o sigui que no obviar o passar per alt
o seguir, sí, perquè tot està bé.
Sí.
10:49, la setmana que ve seguirem com no en el nostre habitual temps de família des del centre de reeducació de Vito, carrer Pau Barbens número 16. En Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres que ve.
Fins divendres.